dos minutets i seran dos quarts de dues. A la sintonia de ràdio L'Escala és temps de sortir a la plaça de la ràdio d'aquesta setmana, com cada dimarts, és la política. La plaça que farem avui amb l'Anna Almazán per Esquerra Republicana de Catalunya. Anna, sigues molt benvinguda. Com anem?
Bé, gràcies.
L'Anna és una debutant a la tertúlia.
A la tertúlia sí. M'agrada... Esquerra no, hi porta molts anys.
Ja ho crec. M'agrada molt que siguis aquí entre nosaltres.
Gràcies.
Que ens veiem, que ens puguem veure sovint.
Exacte. M'has entrevistat, però amb altres coses.
Amb altres coses, amb temes potser més agradables, no ho sé.
Bueno, culturals.
Amb temes culturals, literaris, eh?
Exacte.
Doncs en parlarem. Pel Partit Popular, amb l'Adolfo Hernández. Adolfo, tot bé?
Todo bien, perfecto.
Jo que me n'alegro. Tenies el micro una mica parat, ara millor?
Mejor, mejor. Sí, tienes razón.
Sorties, et sentien pels altres micros, però el teu estava parat. I la Rosa Méndez, per Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida.
Hola.
Tot bé, Rosa?
Tot bé, bon dia a tothom.
Jo que me n'alegro, que el país vagi així de bé. Perquè si tot va bé, fins i tot el país va bé.
Home, hem de posar moltes ganes, eh? Perquè hi ha moltes coses, però si en posem ganes ja està.
Va, doncs filtrem-ho a través de les vostres opinions en format de calada i d'enrocada. Qui engega?
Vinga, l'Anna mismo, vinga.
Engego.
Anna, vinga, calada i enrocada. Vinga,
doncs la calada, per nosaltres volem remarcar aquesta setmana els actes que s'han fet pels 50 anys de la mort de la Caterina Albert, Víctor Català, no? Aleshores, vull dir, voldríem felicitar concretament els treballadors que també ho fan sempre, Pere Guantí i companyia, no? Doncs per ells la calada. Ho han fet una vegada més molt bé. I de passada, doncs, ja que parlem d'això, m'agradaria fer memòria doncs, d'una cosa que ja has anunciat fa una estona, que és el grup de lectura que porta la Margarida Vidal, que aquest mes d'octubre ha llegit La Solitud, i aquest dijous es fa el comentari de 9 a quarts d'11 a la biblioteca.
Això com a calada.
Com a calada.
I l'enrocada?
Com a enrocada, a mi m'agradaria parlar dels problemes que hi ha en tot el poble per les persones amb problemes de mobilitat. És increïble. Baixes, per exemple, per un carrer ample com és la Maria, vas per la vorera de l'esquerra, i si vas damunt de rodes, pots baixar per mil i un llocs, però després no pots pujar a l'altra vorera perquè no n'hi ha ni un. Clar, van de seguir baixant cap al passeig a mà dreta. Hi ha iguals inexistents, hi ha el rètol, però no hi ha el baixant. No es pot pujar a la vorera. Després es veu quan s'ha asfaltat, i això, quan és els carrers estrets del nucli antic, és terrible. Quan es tornen a asfaltar, com que no s'arriba a la vorera, queda un petit espai que, clar, fa que hagis de baixar i pujar, la qual cosa no poden fer segons quines rodes. I si encara vas a peu i tens problemes, com posis el peu allà i has begut oli, vas a terra segur. Aleshores, vull dir, m'agradaria que pensessin el nostre grup municipal, Esquerra Republicana, doncs va fer una proposta d'urbanisme i es va presentar a l'Ajuntament i bé, vull dir, allà s'incloïa naturalment aquest problema, no? És a dir, hi havia la proposta del pla d'accessibilitat. O sigui que la primera fase s'està feta. Aleshores, jo és que de veritat us podria ensenyar fotografies on és terrible, perquè aquestes esquenes d'asa que hi ha a mig carrer, es fa molt difícil tant per la persona que va sobre rodes. Si porta el carro de comprar, vull dir, i si encara camines, de vegades encara és pitjor.
D'acord, aquí està exposat, llavors en parlem. Gràcies, Anna. Pel Partit Popular, Adolfo, calada i enrocada, vinga.
Bueno, mi calada va dirigida a la residencia dels Pins, de la tercera edat, de la Escala, que el otro día, bueno, lo voy a abreviar, me encontré un grupo de gente mayor y, bueno, estuve hablando con ellos un buen rato, visto, bueno... Digamos que me enamoré un poco de ellos, ¿no? Cada uno te explicaba sus historias, de su vida, lo que han hecho. Las chicas, las asistentes sociales, un 10. Las quiero felicitar. El trato humano que tenían con ellos, Pasa que salí un poco dolido porque estamos perdiendo un poco los valores humanos, en el sentido que había gente que sí que estaba necesitada de estar allí, pero vi otra gente que hablaron conmigo personalmente que no están tan necesitados, ¿no? Tenían una lucidez de palabra y de oratoria increíble, ¿no? Digo, hay gente que no se lo puede permitir estar en casa, que trabajan y no pueden cuidar de sus ancianos, ¿no? Pero yo creo que en el mundo que vivimos es la mejor cultura que podemos tener, es el mayor activo que podemos tener y los estamos apartando de lado. Yo quiero decir a toda la parte de la gente que todos vamos a llegar a ser mayores y algún día nos hará falta que alguien cuide de nosotros. No nos, que nos dejen arrinconados en algún sitio, ¿no? Es decir, pero eso quiero decir, no es ninguna crítica, ¿no? Si, para la residencia, un 10, 70 sociales, un 10, pero según qué familias les pongo un 0 porque vi gente muy, muy, muy bien, de mente, físicamente, me dio un poco de pena, ¿no?
Gent que creus que no hauria d'estar ingressada en
sí,
un centre com a
Espins. Sí, sí, sincerament que sí. Jo crec que s'han perdut els valors, que tenemos que llegar a recuperar. Sí, hace poco tenía 20 años, ahora tengo 39, ¿no? Voy a cumplir, sí. La vida pasa rápido. Es una pena, me dolió porque es que me dieron unas clases de todo, hablando de cada cosa, que me quedé parado, ¿no? Es decir, muy bien, me alegré mucho por ellos, que estuvieran en todas las condiciones, pero no tanto por sus familias, que parece que los dejan un poco de lado.
Aquesta seria la nota d'avui, la sí, calada pels professionals, enrocada en l'enclorina
bueno,
aquí?
No, es para comentar que está muy bien, nos tienen muy bien cuidados, pero claro, yo creo que a veces que la gente, no sé, que a veces se dejan un poco de lado.
Uh-huh. Doncs vinga, ara sí, l'enrocada.
Sí, l'enrocada va per la Junta de Seguridad, que mañana se van a juntar y van a hablar.
Yo la Junta Local de Seguretat,
de l'Escala.
O de Seguretat Local, no sé quina és
bueno,
l'hora.
En global, es un poco en global, uh-huh. Pero es la Junta Local de Seguridad. Bueno, yo me voy a adelantar un poco a lo que van a hablar. Ha subido un 200% los robos en la Escala. Hay semanas que hay un mosu patrullando todo el día. Es decir, no tiene ningún compañero que lo respalde. Y claro, ahora van a intentar maquillar un poco las cifras, porque lo sé. Es decir, me parece extraño que en lo que es en julio, agosto y septiembre no quiso apenas venir nadie nadie viene aquí a la comisaría de la Escala, efectivos no hay. No sé, yo creo que el subinspector lo hace con todo el buen corazón que puede, pero yo no creo que lo está ya gestionando muy bien. Es decir, una semana antes de la Junta Local, de Seguretat Local, me pone a la una de la noche un furgón de la ARRU, un grupo de antidisturbios, que es muy polivalente, pero bueno, yo creo que eso lo tiene que hacer mucho antes, pero bueno, un coche móvil no va a solucionar nada, ¿eh? Es decir, cuando vengan los ladrones o quien sea, lo verán y se darán media vuelta, ¿no? Tendrían que intentarlo, gestionarlo mucho mejor, porque los robos han subido una barbaridad. Y después tener mucho más efectivos, que nadie quiere venir. Cuando estaba el otro subinspector, Manuel Cordón, no había, vamos, ningún problema, había la comisaría al 100%, y yo creo que es una mala gestión. Y mañana van a intentar maquillar las cifras, y no es así. Y no es así. Yo creo que el alcalde es bastante inteligente para saber si va bien o va mal, y primero, no hay efectivos, y no va bien. Y en cambio, tenemos alguna gente que se paga la gasolina, y va para aquí, para allá, para arriba, para abajo. Si lo veo, vamos, de una mala gestión total.
Uh-huh. Ja està dit, doncs, també, i per iniciativa Esquerra Unida, Rosa Calada i Enrocada, va.
Jo començaré per felicitar els meus companys del Cor Indica, que vam anar a França i vam fer una cantada amb els francesos a Toulouse. Va anar força bé i els volia dir des d'aquí doncs, un petó per tots, perquè és un tema cultural que val la pena destacar.
Cantant la gent s'entén, fa?
Sí, sí. I a més, l'humor canvia, vull dir, et notes més bé, no? Tot i que els problemes que hi ha a tot arreu són força greus. Això per donar un toc, diguem-ne, amb el tema cultural, però després volia remarcar una cosa a la Calada. El dia 19 d'octubre, la Comissió per la Dignitat ha impulsat una iniciativa al Parlament de Catalunya per fer una proposició de llei per a la reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Està bé, que és molt tard, que ho fan, han passat molts anys, però bueno, està bé. I això com Calada vull destacar, perquè hi ha molta gent que ha patit aquests judicis sense cap...
Sumaríssims.
Sí. Com reconeixement de tota la societat. Penso que ja han passat prou anys per poder parlar bé i obertament d'aquest tema. I com a enrocada diré que m'he estat mirant lo del POUM, perquè, com sabeu, hi ha accés a través de la web de l'Ajuntament, hi ha uns documents que estan penjats i està molt bé perquè pot accedir tothom, en el tema de l'habitatge de lloguer social. perquè penso que l'ESPAS, o la PA aquí a l'Escala, ha fet una feina molt, molt important amb el tema de les hipoteques, s'han resolt molts problemes amb els bancs, però ara queda un problema que suposo que d'ara en endavant serà més greu. La gent que queda exclosa perquè tenen molta precarietat laboral, uns sous molt baixos i no poden pagar un lloguer com el que està al mercat lliure. I això, abans o després, suposo que les administracions hauran de posar fil a l'agulla. I a Barcelona s'està fent una iniciativa, aquest tema, amb experts en el tema, amb economistes, per tal de, aviam què es fa amb la gent que no pot accedir a comprar un habitatge, però que també té un sou tan baix que no pot pagar els lloguers que hi ha en aquest moment.
Mm-hmm. Vinga, amb aquest punt tanquem la roda de calades i enrocades. Des d'ara, si voleu, des de casa, podeu intervenir-hi, ja sigui a través del telèfon, al 972-77-1000, ja sigui amb un missatge de WhatsApp. Apunteu-vos aquest número. No és tan rodó com el 1000, com el 77-1000, però mira, és una altra via perquè pugueu intervenir. Si ens escolteu des del cotxe, des de la feina, des d'allà on sigui, però segur que teniu el mòbil a la mà. Doncs al WhatsApp apunteu-hi. Ràdio L'Escala 627-40-53-99. 627-40-53-99. Qualsevol missatge que ens envieu, degudament signat, això sí, doncs el traspassaríem als nostres tertulians. I som fins a les dues. Podeu seguir-nos a través de la FM, a través d'internet, a través de Canal 10, a través de la freqüència de TDT. Els mitjans hi són. Nosaltres tenim una cita cada dimarts i cada dimarts convidem a quatre de les cinc formacions amb representació o sense representació, com és el cas d'Iniciativa. Ara ja hem de posar-hi aquesta coeta des d'aquesta temporada passada. Avui, i aquí un apunt que no he fet quan hem engegat, avui hi ha una cadira buida, que és la de Convergència Democràtica, o Partit Demòcrata Català, que és qui li tocava avui. A última hora, ultimíssima hora, just quan un minut abans d'obrir micro, ens han comunicat que el tertulià que havia de venir doncs li ha sortit un imprevist d'última hora, no pot ser-hi. Avui, d'altra banda, descansava Partit dels Socialistes. Per tant, ja som prou grans, i entre tres farem una tertúlia segur que ben interessant i enriquidora. Dono una primera paraula a l'Anna, que quan la Rosa estava parlant d'habitatge social ja aixecava el dit, que jo vull intervenir aquí, fa. Endavant, Anna.
No, que concretament amb el tema aquest de l'habitatge social, el nostre grup municipal, o sigui, els regidors nostres d'Esquerra Republicana, hem fet propostes concretes perquè se solucioni, si més no, es comenci a arrencar aquesta temàtica, no? Per exemple, el que caldria fer amb la casa del pintor Rafael Ramis. Això doncs podria servir per moltes coses, com per exemple tenir-hi un taller d'exposicions de gent que abans no arriba a una sala d'exposicions, si és pintor, fotògraf, costa molt, i es podria fer això. I alhora, vull dir, dona per també fer habitatge, per, no és jo que sé, vull dir, digues, acollir refugiats i mil coses més, no? I un altre, per exemple, era la casa, em sembla, de la
Matilde.
De la Matilde, exacte. La casa de la Matilde, també, que
Matilde
està molt bé. I sí, exactament, que són les tres que... La Matilde Espinosa, doncs, que crec que l'Ajuntament l'ha posat a la venda, si no m'equivoco. O sigui que, clar, allà sí podria fer una bona feina, també, és un lloc agradable.
És un dels el primer tema que desenvolupem. No sé si l'Adolfa vol dir alguna cosa en temes d'habitatge social. Si estem fent, o si el nostre ajuntament fa tot el que hauria de fer, si n'hi ha prou, o si no n'hi ha prou, com constaten les dues altres tertulianes, Adolfa.
Bueno, yo creo que siempre se puede hacer más, ¿no? Siempre se puede ayudar más y hacer más. Estoy de acuerdo con ellas dos, no tengo ninguna duda. Lo que sí que... También yo creo que mucha gente estaría de acuerdo, por casos que he visto y conozco, vamos, pero conozco muy bien, las 70 sociales de la Escala, con tanto ayuntamiento, antes de entregar una casa social, tendrían que mirar muy, muy bien a quién se la entregan. Es decir, y en qué condiciones está. Porque a veces se la dan a gente que se lo merece, pero no con otra gente que sí realmente tiene más necesidad que otras personas. Porque hay, por ejemplo, en La Paz, conozco algunas personas que, bueno, están trabajando los dos, ¿eh? No hay ninguna crítica, ¿eh? Simplemente ya que se hace, que se haga bien. Es decir, realmente que se la merezca, que se la den. No, yo conozco gente, por ejemplo, que cuando no había crisis trabajaban a más no poder, y ahora que hay, tampoco, y siempre me los encuentro en el bar. Es un poco un insulto a la inteligencia de mucha gente que saca la cara por ellos, como ella, que se esfuerza para que tengan un hogar, y vamos, los niños sin limpiar los mocos, sin vestir, pero ellos bien que su whisky, su pack de cigarros no les falta. Es decir, es matizar solamente eso, es decir, ya que la sociedad hace un esfuerzo. Yo tengo suerte de tener una casa, tengo una seguridad, como todos nosotros, vale, de acuerdo, pero que también ellos entiendan que la gente ya que desempeña un esfuerzo puede tener una calidad de vida, que también la sepan aprovechar. Y hay gente que realmente no la sabe aprovechar. Bueno, es mi opinión.
Jo volia dir que... Rosa. Sí, volia dir amb aquest tema que hem assumit com una cosa normal que els joves estan a casa fins molt tard. Els joves no se'n van de casa dels pares. I un dels problemes que tenen precisament és accedir a un pis que és impossible.
Clar, o sigui, on t'han d'anar?
Exacte. O sigui, és veritat que hi ha gent amb situació de risc i d'exclusió que està bé que es faci un seguiment des de servei social i s'ha de fer bé per tenir credibilitat, però també aquesta problemàtica concreta de la joventut, que no pot marxar de casa perquè no pot accedir, és una cosa que ho hem assumit com una cosa normal i no hauríem de veure com una cosa normal. No és normal que un noi o una noia tingui 30 anys i estigui a casa dels seus pares. Vull dir, aquest tema per al desenvolupament personal és vital. Vull dir, podem posar, hi ha molts exemples i molts casos concrets de persones amb exclusió, però també de persones que volen, bueno, fer la seva vida i no ho poden, senzillament.
Anna.
Que
anaves afirmant, sí, anaves dient... Sí,
afirmava, estic d'acord.
Alguna cosa més afegiria, Adolfo?
Yo estoy viendo con mis padres, estoy muy feliz de ello, ¿no? Si no fuera por mis padres, por ejemplo, tengo un padre que me lleva con el coche para arriba abajo porque yo no puedo conducir, ¿no? Porque tengo una prótesis en un hombro, el otro no lo puedo mover muy bien. Y yo creo que, bueno, la unidad familiar tiene que estar ahí, porque cuando pasa realmente algo, mucha gente se ha ido de su casa sin ton ni son, sin tener una seguridad de lo que el trabajo que iba a encontrar, sin nada, y a la hora ha tenido que volver otra vez. Ya que te vas, hazlo con seguridad. No, mira, porque es la moda, me voy. Antiguamente las familias se cuidaban mutuamente, pasa que hoy en día es, uh-huh, es todo, no sé...
Podem dir que el teu cas també és una opció.
És una opció.
Que hi ha gent que com a opció de vida, o per l'estructura familiar que hi ha, doncs es queda a viure amb els pares.
Pero a ver, también hay que decir que se ha perdido mucha cercanía con los padres hoy en día. Mucha gente, es una moda, me tengo que ir de casa, me tengo que comprar una casa, sí o sí, venga, ya.
Aquí ens posarem amb un jardinet,
sí, poder? Perquè jo anava a dir...
Bueno, sí. Però bueno, és la realitat.
No, parlem-ne, està bé.
No passa nada, no?
M'agrada escoltar-ne totes les opcions.
Su percepció de la vida, no? De les coses, sí, no?
Jo anava Rosa. A dir, a casa, el meu pare va néixer a Lorca, a Murcia, i va venir amb 18 anys sol cap aquí a Catalunya a treballar, i després, quan jo tenia 2 anyets, va marxar cap a França. Vull dir, sempre ha anat buscant un lloc on viure millor. I això no vol dir que després no tinguéssim
sí,
relació amb la família, perquè cada any veníem, i m'agradava molt venir aquí. Imagina't, a França estàvem sols, vull dir, no teníem la família. I vull dir... Això és així, però sí que ha sigut el meu pare un home molt, molt, molt inquiet, i em penso que a mi també m'ha passat això. Llavors, el que vol fer una vida més, més independent, ho té molt malament, molt malament.
Sí. No, jo el que penso és que tens raó amb el que has dit al començament, que és els convé. Convé, quan arribes a certa edat, espavilar-te, ho necessites. Perquè, esclar... És molt fàcil quedar-te a casa els pares, si no hi ha problemes, que t'ho facin tot, que estem parlant de persones al 100% de la seva capacitat física i tal, no? Aleshores, penso que quan marxen i veuen que si no es fan el dinar, no mengen, si no es renten la roba, la tenen bruta. És a dir, tot té un aprenentatge que a partir de certa edat penso que és molt, però més que necessari.
Mm-hmm. Va, doncs aquest seria un dels temes que constatem avui. M'agradaria que parléssim tots tres dels problemes de mobilitat, o dels problemes per a persones amb mobilitat reduïda que ha apuntat l'Anna, i sobretot com està el teixit o l'estructura urbana de l'Escala, lligat amb el POUM que s'està sí, redactant. A veure com s'hauria de solucionar, perquè és un tema ja de fa anys i panys que ho anem comentant, però... hi ha tants i tants quilòmetres de carrers a l'Escala que no sé si ho atraparem. O com s'hauria d'enfilar el tema perquè aquests escalons, aquests embornals mal solucionats, aquestes voreres massa altes, o quan s'asfalta que no quedin aquests escalons, constateu el que ha dit l'Anna?
Sí, home, al 100%, home.
Sí, té tota la raó, perquè aquests com canals que hi ha entre la vorera, això hi ha molta gent que ha caigut.
Penso que és bastant senzill posar una reixa. Posar una reixa, vull dir que, és que sigui forta, perquè continuï, podem baixar l'aigua, perquè m'imagino que és per això que es fa, no? Que pugui baixar l'aigua, que pugui baixar l'aigua. I bé, fots un reixat i que quedi... I és que molts queden al mateix nivell, la vorera i el carrer. Sí. Esclar, és que aquest baixant, jo tinc el meu pare a casa i té gairebé 90 anys, els farà l'abril. Esclar, té els seus problemes ja de mobilitat, però encara camina, li agrada al matí sortir. Ara, per sort, estava molt cap, és el cas que en dic. Aleshores, vull dir, és que això és... És que, a més, aquests carrers del cas que en dic són tan estrets que de vegades no pots passar per allà. És que, a més, et trobes un fanal. I aleshores, clar, vull dir, si vas per baix, has d'anar vigilant que no baixi cap cotxe i, a més, si estàs distret i poses el peu allà, ja has begut oli. Jo penso que una manera de resoldre això seria amb una reixa, vull dir.
Penso que no és
metàl·lica.
No, clar, no és tan aparatós ni complicat, però sí que és una cosa que s'ha de fer. Perquè la gent que podem caminar i que podem moure, no pensem, No pensem fins que...
En un moment...
Te trobes que no pots.
I quan ho vius...
Això.
És, vull dir, la problemàtica és per tot arreu. Per tot arreu, perquè ja dic, a l'Ave Maria, per exemple, és el que deia jo, perquè és ample, no? És com pots travessar el carrer. No pots travessar el carrer, perquè després no podràs pujar a la vorera a l'altre costat.
Sembla una cosa, una tonteria, no ho és, per res, eh? Vull dir, perquè hi ha gent que llavors... Aquest s'aixeca al matí i diu, surto o no surto? Vull dir, és que fixa't, és una cosa
que
pot limitar...
És exactament això.
Això mateix.
Segurament les persones que decideixen obres o que decideixen projectes podrien fer un exercici ben interessant que seria anar a passejar per aquests carrers amb una cadira de rodes.
Bueno, jo digo massa... Sí. Jo digo
però vaja... No, perdona.
Jo digo massa un. Quien hace un proyecto, que son los técnicos, nosotros, por ejemplo, en mi trabajo trajimos nuevos bungalows adaptados y me hizo un muy buen amigo de un chico que, bueno, tuvo un accidente, se quedó para inválido y otro parapléjico. Y pusimos los bungalows y estuvo muy bien. Dice, oye, ¿puedo hablar un momento contigo? Sí, mira, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Digo, hostia, pues esto está aprobado por Generalitat, tal, tal. Dice, no. Pero mira, no llego aquí, no puedo aquí, no puedo allí.
Claro.
Y, jolín, y el año siguiente lo cogimos, lo arreglamos y lo renovamos, ¿no? Es decir, escuchamos las carencias que tenían ellos. ¿A quién mejor vas a escuchar, si no? ¿A quién lo sufre? Claro. Vino este año y dice, muchas gracias, estoy muy agradecido, pero nos sacó más carencias. Bueno, lo apuntamos, pues el año que viene, cuando se hagan nuevas obras, pues nos adaptaremos a lo que ellos nos piden, que realmente son los que sufren esas necesidades. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es escuchar en la asociación de gente que tenga problemas o gente que vaya menos válida. Ven, esto que falla, esto falla. Pasa que, como digo yo, hasta que uno se rompe las piernas, que alguien mande, pues... No s'ha de cuenta.
Altra cosa és, i potser també s'hauria de tenir present, també qualsevol obra nova que es fa millor que fa unes dècades, no?
Jo penso que no.
Aquí us ho poso.
No, jo crec que no s'ha fet bé. Tot, i que, a més, penso que s'hauria primer hagut d'arreglar tot això que hi ha a la resta del poble.
Les carències,
abans de fer una cosa nova. Això per començar. Esquerra, com a grup municipal, vam presentar una proposta. I en aquesta proposta d'urbanisme hi ha un pla d'accessibilitat. I el va fer una persona, l'Enna Estrems, ja la coneixeu, ho va fer ella, que és arquitecta, que ell ha treballat molt de temps amb un arquitecte que tenia ell problemes de mobilitat. Anava amb cadira de persona. Vull dir que en sap on aneu. Però si ja ho teniu aquí dins, porteu-ho a la pràctica. Perquè és que ho tenen ja. És a l'Ajuntament, aquesta proposta.
Les reunions que s'han fet fins ara del POUM, s'ha esmentat aquest tema? Es té present? Com ho veieu?
No. No, no, no se tiene presente ni se ha hablado. Sí. Son dos reuniones, nada más han hecho, nada más que dos, ¿eh?
Sí, jo anava a dir, jo el que m'he llegit és la memòria, de tres o quatre, és que és molt àmplia, però hi ha una cosa que m'ho ha apuntat expressament. Molts sectors tenen pendents urbanitzat per part de la vialitat, eh? La conservació és, per tant, deficient. Això ho reconec, ho he copiat directament del POM. O sigui que reconeix que hi ha tota una sèrie de mancances i suposo que en un moment determinat, amb la comissió o el que sigui, això s'ha de posar sobre la taula una altra vegada.
Sí.
Perquè no només parlem de les persones amb mobilitat reduïda, sinó també dels llocs, que em penso que ell també ho ha dit moltes vegades, cap a Montgó i Riells, que no, està molt mal...
Muy mal, muy mal. Es decir, se podría haber gastado el dinero en otras muchas cosas, ¿no?
Sí, vull dir, és que hi ha coses pendents que s'haurien de prioritzar, eh?
La escala estaba magníficamente como estaba, sin necesidad de tocar lo que han hecho, hasta poder hacer otras cosas y después decidir si puede hacer lo otro. Es decir, hay tiempo y está bastante bien. Uh-huh. Embarcarse a hacer obras fanáuricas para hacer marketing, pues no. La escala tiene un buen marketing como es. No hace falta ser Barcelona, ser Ibiza. Está muy bien, pueblo de pescadores, tú. No hay más.
Vinga, doncs, i un altre tema. 5 minuts i seran les dues. M'agradaria que comentéssim la calada que ha donat la Rosa sobre aquesta iniciativa de la Comissió de la Dignitat per la reparació dels danys a les víctimes de la Guerra Civil. Senyors, de la Guerra Civil, que es va acabar... Aviat farà 80 anys.
80 anys, sí.
D'aquí 3 anys anirem al 80è aniversari de la fi de la guerra. Com és que 80 anys després, o 77 anys després, encara estiguem perseguint una cosa tan senzilla com aquesta?
Jo sóc membre de la Comissió de la Dignitat i és vergonyós que una organització civil hagi de preocupar-se d'aquestes coses perquè... Els polítics en passen de tot això. És que no ens fan cas, no han fet res. Vull dir, ja vam haver de fer una moguda impressionant pels papers famosos, que no han tornat tots. Els ajuntaments, molts ajuntaments, ni ho sabien que tenien documentació. Concretament l'Ajuntament de l'Escala, els vaig informar jo que hi havia documentació municipal
a Salamanca.
I ara, doncs, clar... I sempre lluitant per la memòria històrica, no? Però és que sobre ara és una comissió cívica la que s'ha de preocupar. Doncs sí, es veu que sí. I perquè de moment les coses van funcionant, però esclar, hem d'arribar a portar-les a qui decideix. Perquè per molt que fem no podem decidir. Hi ha molt bona voluntat, però ens trobem... I es fa i es porta documentació exacta.
¿Cómo veo eso, Adolfo?
Bueno, yo lo veo bien, ¿eh? Es decir, yo todo lo que sea una dictadura lo desapruebo totalmente al 100%, porque sea de derecha o sea del PP y me siento orgulloso no significa que esté de acuerdo. Muchas cosas no estoy de acuerdo con mi propio partido y lo digo, es decir, muchas veces, la Rosa me ha visto. Pasa que yo creo que de una vez por todas había que intentar arreglar todos estos casos, pero tanto de unos como otros, porque mi familia sufrió, mataron a 7 primos de mi padre, eran del bando republicano, es decir... Y otros primos míos estaban en el bando nacional y los obligaban a ir a un bando o a otro, tanto unos como otros. Es decir, se encontraban en las líneas enemigas y decían, madre mía, me tengo que luchar con mi propio primo, con mi propio hermano, y eran obligados a ir a un lado y ir a otro. Es decir, había que solucionarlo ya una vez. Eso también estoy de acuerdo ya. Solucionarlo, que se le respeta a cada uno lo que cada uno pida, que yo estoy de acuerdo, no tengo nada más que decir.
Bueno, yo parlaré que potser hi ha una diferència molt gran entre el moment del cop militar, perquè va ser un cop militar amb un govern que havia sigut elegit democràticament. Una cosa és la guerra civil en si, que hi va haver, és veritat, hi va haver un bàndol que defensava la República i l'altre que estava al costat del general Franco, però jo parlo, a mi m'agradaria més posar el tema després, quan van guanyar, a partir del 39. A partir del 39 tothom sap que anaven a casa de molta gent, l'agafaven, un tiro i s'acaba. I això ha passat. No, ja no estic parlant de què es va fer en un bando, què es va fer en l'altre. Jo ja estic parlant de després. Hi ha documentació històrica, historiadors, que no saben quantificar quantes víctimes hi va haver després, a partir del 39, quan, de moment, s'havia acabat la guerra, en teoria.
Uh-huh. Sí,
Sí, el novembre del 75, que és quan va morir el dictador, i l'octubre encara va signar sentències de mort.
Mort, sí. Sí, que... exactament. Ho tegui,
no,
sí.
No les devia signar ni ell, sí. Conto que no hi devia ser gaire, ja, però...
Sí. Garmendia i Otegi i un altre antifeixista del FRAP, em penso que era.
Sí.
Demà dimecres hi ha una reunió important a l'Ajuntament. Reuneixen 2-3 cops a cada any. És la Junta de Seguretat Local. Segons l'Adolfo, hi ha coses que no acaben d'anar bé
no.
a nivell de seguretat de l'escala. Ens queden 2 minutets, en parlarem ben poc, però que,
vale,
si temo, jo us tallaré vale. A les dues, i si en cas la setmana vinent podríem començar parlant d'aquest tema.
Bien, desde el julio no funciona, no hay efectivos. Desde cuando la UAP, que recoge denuncias, la han desmantelado enterita. Es decir, la han desmantelado, ¿eh? No hay UAP de denuncias. Cualquier agente que pille, instalará. Y si no hay agente, pues no hay. Es decir, como ha visto el subinspector, que lo respeto, yo lo respeto, no lo estoy criticando, simplemente que no creo que lo esté organizando bien. Se ve venir que viene la Junta de Seguridad Local, desmonta la UAP, los manda a la calle, y aún así le faltan efectivos, no lo está haciendo bien. Cuando se acerca a la Junta...
En teniu aquesta mateixa percepció, Rosa, Anna?
Jo, francament, és que no tinc notícies d'això. O sigui, penso que sí que la setmana vinent hauríem de parlar, sí, perquè, esclar, sí. jo
en parlarem a reunió vista.
Sí.
Demà nosaltres ens interessarem i farem la notícia pertinent.
Exacte.
A l'informatiu de demà passat, i seran unes dades a partir de les quals llavors en podem generar opinió a la pròxima tertúlia, si us sembla.
Sí, sí.
Ara bé. Són les dues. Anna Almazán, Adolfo Hernández...
Buenos días a tothom.
Rosa Méndez... Gràcies.
Adéu,
a tots
bon
tres.
Bon dia a tothom.
Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.